Endavant inversions pendents de l'Estat en infraestructures clau. Cristina Cantal.
El govern català ha valorat el mecanisme, però l'ha desvinculat de la negociació dels pressupostos catalans. Ho ha dit la portaveu, Patrícia Plaja.
Hi ha un greuge històric, no, per part de l'Estat, més enllà de l'espoli fiscal, que és la manca sistemàtica d'execució pressupostària a Catalunya. No entrem a valorar el que fan els grups parlamentaris, en tot cas, sense entrar al detall, si aquest mecanisme de comandes té com a objectiu garantir les inversions de l'Estat a Catalunya. És una bona notícia.
El Consell de Ministres aprova un paquet de mesures per pal·liar els efectes de l'augment del preu de les hipoteques.
Les mesures beneficiaran a prop d'un milió de famílies amb ingressos inferiors als 29.000 euros a l'any. Ho ha detallat la ministra d'Economia, Nàdia Calviño.
Proporciona a las familias un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo así además elegir optar por aquella medida que mejor se adecue a sus necesidades y a su situación financiera particular.
El govern aprova un nou protocol contra la violència masclista que actualitza i unifica l'atenció i els recursos a les víctimes.
Inclourà noves formes de violència masclista com l'obstètrica, la digital, l'institucional i augmentaran els recursos econòmics en 31 milions d'euros des d'enguany i fins al 2025. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat, Tània Verge.
Estem redreçant aquest dèficit històric d'infrafinançament de les polítiques d'abordatge de les violències masclistes per poder fer més i millor prevenció, més i millor reparació i, en definitiva, des del Departament d'Igualtat i Feminismes estem posant unes bases sòlides perquè aquest país no faci mai cap pas enrere a l'hora de garantir els drets de les dones.
Les restriccions d'aigua anunciades ahir per sequera entraran en vigor la nit de divendres, així ho ha acordat avui el Consell Executiu.
La companyia d'aigües de Sabadell està preparada per potabilitzar l'aigua de mines. L'objectiu és reduir el consum que arriba de la xarxa Ter Llobregat.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Així ho ha anunciat avui el director general de Caça, Xavier Cabanillas, després que s'hagi anunciat l'entrada a la fase d'alerta hidrològica.
S'han de potenciar els recursos propis, o sigui, tota l'aigua que estem captant de mines i pous per usos alternatius s'han de potabilitzar i portar consum de boca. Aquí hem de dir que a Sabadell ho tenim ja tot a punt.
En cultura arrenca la 20a edició del Zoom, el Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, que converteix Igualada en l'epicentre de l'audiovisual català.
Es preparen nombroses activitats que passen des de la projecció d'un episodi inèdit de Crims a projeccions de 51 films i sèries a concurs.
Caral Tronja, Guillem González.
Des d'avui fins diumenge, Igualada acollirà una agenda ben atapeïda d'actes, d'entre els que destaquen el tret de sortida d'aquest vespre amb la projecció de la pel·lícula Quico Sabater sense destí, de Sílvia Kerr, i la cloenda de dissabte al vespre a l'Ateneu Igualadí, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa.
I en esports, en bàsquet, cita europea pel Barça i el Baxi Manresa, Joan Barberà.
El Barça rep el Partizan de Belgrat a 8:45 del vespre, nova jornada de l'Eurolliga masculina, i el Baxi Manresa vol mantenir el lideratge a la Champions. Avui s'enfronta al Benfica, el seu rival més directe, a les 9 de la nit, al Nou Congost.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, ara ja amb el pla Vencat desactivat. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient fred, i és que les temperatures han de pujar, però no ho farà massa més respecte a les que tenim ara, i juntament amb el vent fa que la sensació de fred sigui força acusada. D'altra banda, el vent sí que ha anat perdent força durant aquest matí. Hem començat el dia amb unes ratxes de vent força destacades, però ja ha anat perdent força i ho continuarà fent durant aquesta tarda. I mantindrem el cel força serenat amb alguns núvols a punts del litoral i prelitoral central i nord, que tendiran a deixar el cel ennuvolat. A la resta dominarà més l'ambient assolellat i no s'espera pas precipitació. Demà ja tindrem un dia de més sol i també la temperatura serà una miqueta més alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem de problemes a l'extrem sud de Barcelona. Hi ha hagut una topada, un accident aquí a la B20, a la zona del Prat, quan aquesta via enllaça amb la C32 en direcció sud. Hi ha retencions entre Cornellà i el Prat, més de 4 quilòmetres en tot aquest tram de la B20, enllaçant amb la C32, com us dèiem, en direcció sud, anant cap a Castelldefels. A la Ronda de Dalt, però en sentit Besòs, també hi ha aturades destacades, ara entre Esplugues, la Vall d'Hebron, força carregada ara aquesta Ronda de Dalt, anant cap al nus de la Trinitat. Però no va massa millor la Ronda Litoral, que també presenta retencions importants gairebé entre Zona Franca i Sant Adrià de Besòs. De la resta de vies, aturades més habituals, sobretot a la C58 d'entrada a Barcelona, alguns trams més carregats de l'autopista AP7, tram de Sant Cugat o de Cerdanyola, sentit nord, sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra Republicana acorda amb PSOE i Podem la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros per tirar endavant inversions pendents de l'Estat en infraestructures clau.
Els republicans no donen encara per fet el seu sí als comptes, que es votaran dijous, però asseguren que amb aquest acord fan un gest a favor de la negociació. En canvi, el PDeCAT ja ha anunciat el vot a favor després d'acordar amb el govern la gratuïtat dels trajectes en autobús a nivell estatal tot l'any que ve. També Bildu votarà a favor dels comptes a canvi de noves sessions en la gestió tributària per a Euskadi.
Segons l'acord, el govern central transferirà 900 milions d'euros per trens i carreteres.
Entre els convenis signats hi ha 384 milions d'euros per al Maresme, la millora de la connexió entre l'AP2 i l'AP7 amb una aportació de 250 milions d'euros o fer l'eix pirinenc amb 260 milions d'euros. El govern català ha valorat el mecanisme però l'ha desvinculat de la negociació dels pressupostos catalans, ho ha dit la portaveu Patrícia Plaja.
Hi ha un greuge històric, no, per part de l'Estat, més enllà de l'espoli fiscal, que és la manca sistemàtica d'execució pressupostària a Catalunya. He dit, no entrem a valorar el que fan els grups parlamentaris, en tot cas, sense entrar al detall, si aquest mecanisme de comandes té com a objectiu garantir les inversions de l'Estat a Catalunya, pel govern va en la bona línia i és una bona notícia.
L'acord entre Esquerra Republicana i el govern espanyol també inclou 40 milions d'euros per a l'Autoritat de Transport Metropolità i 60 milions més per al Catalunya Media City, el centre audiovisual de les Tres Xemeneies.
Més en clau econòmica, prop d'un milió de famílies es beneficiaran del paquet de mesures per fer front a l'increment de les hipoteques que ha aprovat el Consell de Ministres. Fruit d'un acord assolit ahir mateix amb els bancs, les famílies amb uns ingressos inferiors als 29.000 euros a l'any podran acollir-se a un seguit de mesures per minimitzar les conseqüències de l'increment de l'Euribor. Jordi Casino.
Les ajudes que hauran de ser validades pel Congrés dels Diputats i que entrarien en vigor l'1 de gener de l'any vinent es canalitzaran per dues vies principals. D'una banda, a través del Codi de Bones Pràctiques, en vigor des de fa 10 anys, que s'actualitza i els canvis dels quals seran permanents. I de l'altra, amb la creació d'un nou codi que tindrà una validesa de només un any. Per accedir a aquest ventall d'opcions, però, no només es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar, sinó també elements com l'alteració significativa de les circumstàncies econòmiques, és a dir, una pèrdua dels ingressos sobrevinguda, així com el pes de la quota hipotecària sobre els ingressos. Nets. Nadia Calviño és la ministra d'Afers Econòmics.
Proporciona a las familias un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo así además elegir optar por aquella medida que mejor se adecue a sus necesidades y a su situación financiera particular.
I és que segons dades del Banc d'Espanya, l'increment de l'Euribor ha provocat ja un encariment mitjà mensual d'algunes hipoteques variables de més de 200 euros.
Doncs des de la plataforma d'afectats per la hipoteca són pessimistes pel que fa a aquesta nova legislació. Ens ho explica el nostre company David Amador.
En declaracions a la xarxa de comunicació local, el portaveu de la PAS, Santi Mas de Xaixàs, assegura que la nova legislació pot ser totalment ineficaç.
Jo no sé si algú coneix alguna situació on la banca voluntàriament faci res en benefici dels seus clients i no en benefici propi. Per tant, les expectatives que tenim d'aquesta nova legislació serveixi d'alguna cosa són molt baixes.
Des de la PAM es reclamen valentia al govern espanyol i critiquen les seves polítiques socials.
No només no legisla la llei de vivienda, sinó que ens vol aprovar una llei amb 48 hores per desnonar a persones no, vulnerables en cas d'ocupació. Vol també reformar la llei de sedició i, en canvi, el fica allà dins també, com que ens afectarà més el dret de protesta. O sigui, totes les legislacions que està aprovant aquest govern en temes d'habitatge i en temes de drets de protesta són restrictives i són pròpies més d'un govern de dretes o d'extrema dreta.
La PA demana, entre altres mesures, una congelació de les hipoteques i el tipus d'interès que hi havia abans de l'estiu, abans també de la pujada de l'Euribor.
Notícies en xarxa.
El govern ha aprovat un nou protocol contra la violència masclista que actualitza i unifica l'atenció i els recursos a les víctimes. Això implica reconèixer noves formes de violència masclista com la obstètrica, la digital, l'institucional o la vicària. Per fer-ho possible, es coordinaran els serveis arreu de Catalunya per evitar duplicitats i revictimitzacions i es multiplicaran els recursos econòmics que augmentaran en 31 milions d'euros des d'enguany i fins al 2025. Mont Carvajal.
És un protocol marc que estableix els estàndards comuns que han de tenir els que es facin o revisin en tots els sectors públics. Alguns d'ells ja s'estan fent. Per exemple, n'hi haurà en l'àmbit sanitari, que es coneixerà aviat, i també en l'àmbit educatiu, cultural, universitari. També se'n farà un per partits polítics i ens locals, que estarà enllestit l'any vinent. El Departament d'Igualtat i Feminismes comptarà amb 50 milions d'euros fins l'any 2025. Segons la consellera Tània Verge, abordar les violències masclistes era un deute històric del país i d'aquesta manera comença a reparar-se.
Estem redreçant aquest dèficit històric d'infrafinançament de les polítiques d'abordatge de les violències masclistes per poder fer més i millor prevenció, més i millor reparació i, en definitiva, des del Departament d'Igualtat i Feminismes estem posant unes bases sòlides perquè aquest país no faci mai cap pas enrere a l'hora de garantir els drets de les dones, perquè la vida de les dones importa i perquè l'hem de poder viure en plena llibertat.
El govern ha aprovat una declaració institucional per al 25 de novembre centrada en les violències sexuals perquè, segons la consellera, són la forma de violència masclista més prevalent, més invisibilitzada i més naturalitzada.
També la ciutat de Barcelona pren mesures contra la violència masclista, en aquest cas a l'oci nocturn, i reactiva el protocol No Callem. L'Ajuntament i 39 sales i espais de la ciutat han signat un nou conveni que incorpora nous equipaments com centres cívics i garanteix un seguiment més exhaustiu per part del consistori. David Navarro.
El protocol garanteix la formació dels treballadors dels locals a la detecció de possibles agressors sexuals i en l'atenció a les víctimes i la implantació de mesures de prevenció. La renovació del conveni també suposa, segons ha explicat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, més implicació del consistori.
A aquest nou conveni l'Ajuntament es compromet a fer seguiment a cadascun dels locals, seguiment sobre els propis espais, sobre les millores que es puguin proposar, però també seguiment en casos que es puguin donar.
Un protocol que, segons ha dit el codirector de la sala Rasmatàs, Lluís Torrents, és molt valorat per les sales.
La implantació d'aquests protocols i que la gent estigui conscienciada és el que pot fer que una part dels homes deixin de pensar que les dones són un objecte, que són de la seva propietat i que poden fer el que els doni la gana amb elles.
El nou conveni incorpora equipaments que ofereixen espectacles nocturns com alguns centres cívics.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les restriccions anunciades ahir per sequera entraran en vigor la nit de divendres, així ho ha acordat avui el Consell Executiu.
Aquest dissabte es posarà en marxa l'ampliació de l'alerta per sequera a la Conca Ter-Llobregat i a Darnius-Boadella. Les restriccions d'aigua arribaran a 514 poblacions de 27 comarques i afectaran 6,7 milions de ciutadans. Se centren en usos com ara el rec agrícola, l'aigua per a usos ramaders, industrials i usos recreatius que impliquin rec, com ara el golf i altres. No afecten, però, el consum domèstic. En el cas dels usos urbans, hi ha limitacions en el rec de jardins i zones verdes que només es pot fer de nit. Es prohibeix omplir fonts ornamentals i hi ha limitacions a l'hora d'omplir piscines o netejar els carrers o els vehicles, entre d'altres. La limitació que s'estableix és un consum màxim de 250 litres per habitant i dia.
En el cas de Barcelona, s'avança a l'alerta i ja aplicarà restriccions d'aigua des d'aquest dimecres.
Tot i que l'alerta per sequera a la Conca Ter-Llobregat no s'activa s'activarà oficialment fins aquest divendres, Barcelona s'avançarà i ja començarà a aplicar les restriccions d'aigua a la ciutat a partir d'aquest dimecres 23 de novembre. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que en aquesta fase d'alerta podem estar ben tranquils i que els barcelonins gairebé no percebran les mesures antisequera.
No ho percebran, en tot cas el que veuran és que passem alguns serveis a la nit i que alguns brolladors no brollen, i pel que fa a l'esforç ciutadà, crec que és un esforç contingut, rec de jardins de dos dies, no omplir piscines i no rentar el cotxe en mànega, crec que és comprensible i que forma part d'un acte inclús cívic que inclús podria haver vingut per quedar-se, no?
El regidor ha assenyalat que cal mantenir l'alerta per si estem davant d'un cas d'emergència o d'excepcionalitat.
Davant d'aquesta alerta, precisament, la companyia d'aigües de Sabadell està preparada per potabilitzar l'aigua de mines. L'objectiu és reduir el consum que arriba de la xarxa Ter-Llobregat. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Així ho ha anunciat avui el director general de Caça, Xavier Cabanillas, després que s'hagi anunciat l'entrada a la fase d'alerta hidrològica.
S'han de potenciar recursos propis, o sigui, tota l'aigua que estem captant de mines i pous per usos alternatius s'han de potabilitzar i portar consum de boca. Aquí hem de dir que a Sabadell ho tenim ja tot a punt, estem preparats i en el moment que es decreti aquesta emergència doncs començarem a produir aquesta aigua i incorporar-la aigua potable.
D'altra banda, Caça també treballa per fer arribar l'aigua regenerada provinent de les depuradores a tota la ciutat i així destinar-la a usos com la neteja viària o el rec. De moment, el polígon de Sant Pau de Riusec ja té una doble xarxa d'aigua per a aquests usos.
En clau política, l'exconsellera Gemma Geis es converteix en la nova candidata de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Girona.
Geis serà l'alcaldable en substitució de Marta Madrenas.
I la mesa del Parlament rebutja suspendre Josep Maria Jové i Lluís Salvador com a diputats pel cas de l'1 d'octubre.
Vox va registrar un escrit a la mesa per demanar que se'ls apliqués l'article 25.4 del reglament que estipula la suspensió dels diputats a qui s'obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció. Segons fonts de la mesa, els membres d'Esquerra Republicana, de Junts i de la CUP, presents a l'òrgan, s'han oposat a suspendre'ls, mentre que el PSC s'hi ha abstingut. Jové i Salvador estan processats per desobediència, prevaricació, malversació de fons públics i revelació de secrets.
Notícies en xarxa.
Ho dèiem abans, Protecció Civil dona per tancada l'alerta del Ventcat per fortes ventades que s'han protagonitzat aquest dimarts, especialment al matí, quan el vent ha obligat a l'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona a tancar parcs i jardins. L'alerta a totes dues ciutats s'ha desactivat i aquests equipaments s'obriran demà amb normalitat.
A Barcelona, l'Ajuntament ha desactivat ja el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per ventades en fase d'alerta, que fins a primera hora de la tarda ha comportat el tancament de tots els parcs i jardins de la ciutat, tal com han informat en un comunicat de premsa i un missatge a Twitter. L'Ajuntament de Tarragona també s'ha vist obligat a tancar l'accés als parcs i jardins de la ciutat de forma preventiva. Fins a les 5 de la tarda, els bombers han realitzat fins a 118 avisos pel vent, mentre que el 112 ha rebut un total de 182 trucades fins a les 6 de la tarda.
Els avisos, com dèiem, principalment han estat a Barcelona i Tarragona, tot i que no s'han registrat incidents greus. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Tarragona ha aguantat sense gran incidències aquesta jornada de fortes ventades. Tot i que la majoria de serveis s'han efectuat a la regió d'emergències de Tarragona, amb un total de 35, la comarca de Tarragonès només hi ha hagut 9, de les quals cap ha estat de gravetat. A la ciutat de Tarragona, l'Ajuntament ha tancat els parcs municipals per precaució. Pel que fa als accidents, els més assenyalats han estat el despreniment de la façana del carrer Sant Domènec, on els bombers ja han retirat les runes i han senyalitzat la zona, la caiguda d'un pi de 15 metres damunt d'alguns vehicles al camí de l'Àngel, o la caiguda d'un una branca de 4 metres recolzada a una altra que també ha estat retirada. Per sort, no hi ha hagut cap afectació destacada de trànsit ni tampoc cap incidència elèctrica. Des de l'Ajuntament demanen extremar la precaució fins al final d'una jornada de forts vents, però que ha donat treva a la ciutat.
Canviem de qüestió. Els joves que sobreviuen a la leucèmia han de salvar importants obstacles per recuperar les seves vides després de la malaltia. Ho revela un informe pioner de la Fundació Josep Carreras. Problemes a l'hora de reprendre els estudis, pitjors condicions laborals i dificultat per contractar hipoteques o productes financers són alguns dels obstacles que pateixen. Anna Ruiz.
Es calcula que a Espanya cada any entre 4.000 i 5.000 joves són diagnosticats de leucèmia aguda o un linfoma agressiu. Yaiza Comellas és un d'ells.
Hem superat una malaltia molt dura, però el que ve després no és molt millor.
De l'informe Joves i Leucèmia també es desprèn que el 50% ha de repetir curs i el 40% ha de tornar a pagar les taxes corresponents. A 7 de cada 10 joves, la malaltia els ha impactat negativament en l'àmbit laboral i llogar o comprar un pis esdevé quasi impossible. Precisament l'estudi de la Fundació Carrera es denuncia que bancs i empreses d'assegurances són reticents a contractar productes financers a joves supervivents de leucèmia. Pel doctor Enric Carreras, aquesta actitud no té sentit davant l'elevat índex de supervivència dels malalts.
Avui dia les xifres de curació de les dues malalties, a vegades recorrent a mesures extremes com pot ser el trasplant al CAR, però és igual. Aquí teniu l'exemple de la Iaissa, no? Per exemple, aquesta xicota està curada. Llavors, aquesta jornada, que no li vinguin explicant aquestes xorrades.
La leucèmia ataca els joves pacients en un moment vital en què podrien decidir ser pares i mares, però només el 26% va planificar la congelació d'òvuls o esperma abans del tractament. 3 de cada 10 pacients no va disposar de la informació adequada per decidir sobre la seva fertilitat.
En cultura, en breus minuts arrenca la 20a edició del Zoom, el Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya. El certamen converteix Igualada en l'epicentre de l'audiovisual català, amb nombroses activitats que passen des de la projecció d'un episodi inèdit de Crims, les projeccions de 51 films i sèries. Canal Taronja, Guillem González.
Vic recupera xifres prepandèmiques al mercat medieval amb 380 parades. La ciutat es prepara per acollir una nova edició d'una de les fires més emblemàtiques del país, amb prop de 300...
Aquesta no era la crònica, ara sí, Canal Taronja, Guillem González.
Tot a punt a la capital de l'Anoia per l'inici d'una edició especial del Zoom, la del 20è aniversari que recupera la presencialitat després de la pandèmia. Des d'avui i fins diumenge, Igualada acollirà una agenda ben atapeïda d'actes, d'entre els que destaquen el tret de sortida d'aquest vespre amb la projecció de la pel·lícula Quico Sabater sense destí, de Sílvia Kerr, i la cloenda de dissabte al vespre a l'Ateneu Igualadí, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa. El Zoom ha rebut un total de 130 inscripcions de continguts audiovisuals que provenen de més de 15 països diferents. A més, el certamen continua l'aposta per la formació, el descobriment del talent i la indústria amb el Zoom Class, activitats complementàries dirigides a joves de diferents edats. Nascut l'any 2003 amb l'objectiu de donar visibilitat a la ficció televisiva, el Zoom va ser el primer festival de l'Estat que va apostar pel cinema creat per la petita pantalla. A l'espera de saber dissabte els guanyadors de les diferents seccions, ja sabem que els premis d'honor d'aquest any seran per als comunicadors Olga Viza i Antoni Bas.
I el proper festival MOT se centrarà en la por, amb el lema Pànic, Literatura i Por. La novena edició del Festival de Literatura se celebrarà del 16 al 25 de març a Girona i Olot. Massimo Carlotto, Chris Offutt, Rosa Montero i Carlos Sanón són alguns dels primers autors confirmats. Olot Televisió, Guillem Guardiola.
La novena edició del festival indagarà en les pors que ens preocupen com a societat a partir de la literatura del 16 al 18 de març a Girona i del 23 al 25 de març a la ciutat olotina. La directora del MOT és la Judit Badia.
No volíem que es centrés exclusivament en el gènere de la novel·la negra i llavors el que volíem era donar-li una visió més àmplia en el tema de la novel·la negra, no? Però en el fons en el tema de la por. La por com aquella emoció que ens pertorba i que de fet ens fa diferent a tots, perquè tothom passa la por de la seva manera i fins i tot volíem veure com la literatura tracta aquest tema de la por.
L'italià Massimo Carlotto, el nord-americà Chris Offutt i Xavier Aliaga, Núria Cadenes, Jordi Dausà, Andreu Martín, Rosa Montero i Carlos Zanon en el panorama nacional són alguns dels primers noms confirmats. El comissari d'enguany i el crític literari Àlex Martín apunta que la idea és abastar molts tipus de pors a partir de l'obra de diferents autors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. El Barça rep el Partizan de Belgrat a 3:15 del vespre. Nova jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet després de caure derrotat a Istanbul contra l'Efes i de perdre fa 48 hores a la pista del Joventut de Badalona a la Lliga ACB, els de Sarunas, Jacic i Vicius buscaran un nou triomf a la fase de grups de la màxima competició continental. També en el món de la cistella, pendents del Baxi Manresa, que vol mantenir el lideratge a la Champions. Avui s'enfronta el Benfica, el seu rival més directe. Des de Ràdio Sallent, informa Pol Rodríguez.
Un Baxi Manresa que arriba crescut per l'última victòria de la Lliga Endesa contra el Casu Baskonia rep el Benfica aquest dimarts a les 9 del vespre en un partit corresponent a la jornada 4 de la Lliga de Campions. Els manresans buscaran consolidar el lideratge i assegurar-se'l a l'heratge del grup F, que encapçalen amb 3 victòries i 0 derrotes a la Basketball Champions League. Els portuguesos, per la seva banda, tenen 2 victòries i una derrota. En cas de guanyar aquest dimarts, els manresans faran un pas important per ser la propera fase de la competició. De fet, si guanyen, tindran assegurada pràcticament la primera posició del grup F. Un dels que ha parlat en la prèvia és l'aler del Baxi, Juanpi Baulet, i es referia així al seu rival.
No, que un Real muy peligroso. Ellos el único partido que perdieron en la Liga, de la Liga Portugal y de la Champions, fue contra nosotros allá. Así que es un equipo muy peligroso, físico, que va a ser un partido duro.
Recordem que el Baxi Manresa, per aquesta primera fase, té la possibilitat d'introduir 3 nous jugadors a l'equip. De moment ja ha gastat un dels canvis, que és l'aler Adam Baczynski, i té pendent d'introduir entre 3 jugadors a 2 d'ells, Frankie Ferrari, el pivot Matías Tas i l'ala pivot Jordan Caroline. Un dels 3 no podrà jugar els 3 partits que queden de la fase de grups.
Gràcies, Pol Rodríguez. Des de Ràdio Sallent, avui s'ha presentat la Copa Universitària de Bàsquet. Es farà a Balaguer del 9 a l'11 de desembre. Un dels impulsors del projecte és Ferran Márquez, membre de la Fundació Aito García Reneses. L'escoltem.
Aquí hi ha hagut molts mesos de feina al darrere per tal d'involucrar les universitats tant de Madrid com de Catalunya en aquest projecte. Una feina molt engrescadora, però molt dura al mateix temps, i que ens ha portat en aquest llançament de la fase final de Balaguer, que es farà aquest cap de setmana, que dius, del 9, 10 i 11 de desembre. Molt il·lusionats, perquè considerem que educació i competició han d'anar lligats a la mà, i que tot el que sigui promocionar l'esport universitari és important per la millora dels nostres jugadors i dels nostres estudiants.
I el Mundial de Futbol de Qatar, avui primera gran sorpresa, l'Argentina de Leo Messi ha perdut contra l'Aràbia Saudita per 2-1.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Nutrició amb Laura Crosas.
Les begudes alcohòliques. El primer que cal tenir en compte és que no hi ha un límit segur de consum d'alcohol i des del primer moment ja comença a causar danys. De fet, és el primer factor de risc de mortalitat no natural i pot provocar úlceres, càncer, cirrosis, malalties psiquiàtriques, lesions, infarts i hipertensió, però també depressió, agressivitat, violència domèstica i accidents de tràfic. També té un efecte negatiu en la composició corporal, perquè el seu consum augmenta les calories totals consumides perquè aporta 7 quilocalories per gram, amb la desinhibició es veu més i s'augmenta la gana i també l'acumulació de greix al teixit adipós. A més, redueix la potència per aliments sants, evita que es cremin com a font de combustible altres fonts d'energia fins que no s'hagi cremat l'alcohol i es redueix la sacietat, ja que és en forma de líquid. El problema és que es tendeix a subestimar la quantitat d'alcohol ingerida. Per a ser més conscients, una unitat de beguda estàndard, un UV, equival a 10 grams d'alcohol, i el consum de risc en homes és per sobre les 17 UV setmanals i en dones per sobre de les 11. Però cap sexe hauria de sobrepassar les 5 UVs en menys de 24 hores i hauria de deixar mínim 2 dies de la setmana sense consum d'alcohol. Per exemple, una copa de vi o una cervesa contenen un UV, però un xarrup o un cubata, 2 UVs. Si finalment beus, millor begudes fermentades i de menys graduació, com el vi o la cervesa. Evita prendre-la amb dejú i millor començar amb aigua i alternar begudes sense alcohol entre les que sí que en tenen. Però, sobretot, consumir-lo amb calma i deixant una hora i mitja d'espai entre begudes alcohòliques. Queda totalment exclòs el seu consum en dones embarassades i lactants, si s'ha de conduir, combinat amb medicaments on sigui contraindicat o amb drogues, i en persones amb malalties cardíaques, renals, hepàtiques o psiquiàtriques. Encara que l'aigua sigui la beguda de preferència, procura escollir altres opcions festives més saludables que les alcohòliques, com el te, el cafè, l'aigua amb gas, les infusions, els sucs naturals, la cervesa sense alcohol, el kombucha sense alcohol, la llet o begudes vegetals sense sucres o fins i tot, i ocasionalment, els refrescs sense sucres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Esquerra Republicana acorda amb PSOE i Podem la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros per tirar endavant inversions pendents de l'Estat en infraestructures clau. Cristina Cantal.
El govern català ha valorat el mecanisme, però l'ha desvinculat de la negociació dels pressupostos catalans, ho ha dit la portaveu Patrícia Plaja.
Hi ha un greuge històric, no, per part de l'Estat, més enllà de l'espoli fiscal, que és la manca sistemàtica d'execució pressupostària a Catalunya. No entrem a valorar el que fan els grups parlamentaris, en tot cas, sense entrar al detall, si aquest mecanisme de comandes té com a objectiu garantir les inversions de l'Estat a Catalunya, és una bona notícia.
El Consell de Ministres aprova un paquet de mesures per pal·liar els efectes de l'augment del preu de les hipoteques.
Les mesures beneficiaran a prop d'un milió de famílies amb ingressos inferiors als 29.000 euros a l'any, ho ha detallat la ministra d'Economia, Nàdia Calviño.
Proporciona a las familias un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo así además elegir optar por aquella medida que mejor se adecue a sus necesidades y a su situación financiera particular.
El govern aprova un nou protocol contra la violència masclista que actualitza i unifica l'atenció i els recursos a les víctimes.
Inclourà noves formes de violència masclista com l'obstètrica, la digital, l'institucional i augmentaran els recursos econòmics en 31 milions d'euros des d'enguany i fins al 2025, ho ha explicat la consellera d'Igualtat, Tània Verge.
Estem redreçant aquest dèficit històric d'infrafinançament de les polítiques d'abordatge de les violències masclistes per poder fer més i millor prevenció, més i millor reparació i, en definitiva, des del Departament d'Igualtat i Feminismes estem posant unes bases sòlides perquè aquest país no faci mai cap pas enrere a l'hora de garantir els drets de les dones.
Les restriccions d'aigua anunciades ahir per sequera entraran en vigor la nit de divendres, així ho ha acordat avui el Consell Executiu.
La companyia d'aigües de Sabadell està preparada per potabilitzar l'aigua de mines. L'objectiu és reduir el consum que arriba de la xarxa Ter Llobregat.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Així ho ha anunciat avui el director general de Caça, Xavier Cabanillas, després que s'hagi anunciat l'entrada a la fase d'alerta hidrològica.
S'han de potenciar recursos propis, o sigui, tota l'aigua que estem captant de mines i pous per usos alternatius s'han de potabilitzar i portar consum de boca. Aquí hem de dir que a Sabadell ho tenim ja tot a punt.
En cultura, en marxa la primera edició de la Festa de les Lletres a Terrassa.
Durant l'acte s'ha de fer entrega del 19è Premi Ciutat de Terrassa de Poesia en Català, el 6è Concurs Literari LGTB, el 4è Premi Ciutat de Terrassa de Contes, el 13è Concurs de Narracions Curtes i el 3è Premi de Poesia per a Joves.
I en esports, en bàsquet, cita europea pel Barça i el Baxi Manresa, Joan Barberà.
El Barça rep el Partizan de Belgrat a 8:45 del vespre en una nova jornada de l'Eurolliga masculina i el Baxi Manresa vol mantenir el lideratge a la Champions, tercera competició continental. Avui s'enfronta al Benfica, el seu rival més directe, a les 9 de la nit al Nou Congost.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient fred i és que les temperatures han de pujar, però no ho farà massa més respecte a les que tenim ara i juntament amb el vent, fa que la sensació de fred sigui força acusada. D'altra banda, el vent sí que ha anat perdent força durant aquest matí. Hem començat el dia amb unes ratxes de vent força destacades, però ja ha anat perdent força i ho continuarà fent durant aquesta tarda. I mantindrem el cel força serenat amb alguns núvols a punts del litoral i prelitoral, central i nord, que tendiran a deixar el cel nuvolat, a la resta dominarà més l'ambient assolellat i no s'espera pas precipitació. Demà ja tindrem un dia de més sol i també la temperatura serà una miqueta més alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Sembla que ja vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària. Ara mateix, poca coseta. Potser la ronda de dalt de Barcelona encara val la pena comentar-la perquè va carregada, lenta, amb trams de retencions entre Esplugues i Horta. Per tant, encara hi ha molt trànsit, és cert, en aquesta ronda de dalt anant cap al nus de la Trinitat. En canvi, la ronda litoral ha millorat moltíssim. A l'extrem nord, C58, encara hi ha trànsit, molta intensitat, un pèl de lentitud entre Montcada i el nus d'entrada a Barcelona. I el que dèiem a la resta de vies, ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Esquerra Republicana acorda amb PSOE i Podem la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros per tirar endavant inversions pendents de l'Estat en infraestructures clau.
Els republicans no donen encara per fet el seu sí als comptes, que es votaran dijous, però asseguren que amb aquest acord fan un gest a favor de la negociació. En canvi, el PDeCAT ja ha anunciat el vot a favor després d'acordar amb el govern la gratuïtat dels trajectes en autobús a nivell estatal tot l'any que ve. També Bildu votarà a favor dels comptes a canvi de les noves sessions en la gestió tributària per a Euskadi.
Segons l'acord entre Esquerra i PSOE, el govern central transferirà 900 milions d'euros per trens i carreteres.
Entre els convenis signats hi ha 384 milions d'euros per al Maresme, la millora de la connexió entre l'AP2 i l'AP7 amb una aportació de 250 milions d'euros, o fer l'eix pirinenc amb 260 milions d'euros. El govern català ha valorat el mecanisme però l'ha desvinculat de la negociació dels pressupostos catalans, ho ha dit la portaveu Patrícia Plaja.
Hi ha un greuge històric, no, per part de l'Estat, més enllà de l'espoli fiscal, que és la manca sistemàtica d'execució pressupostària a Catalunya. He dit, no entrem a valorar el que fan els grups parlamentaris, en tot cas, sense entrar al detall, si aquest mecanisme de comandes té com a objectiu garantir les inversions de l'Estat a Catalunya, pel govern va en la bona línia i és una bona notícia.
L'acord entre Esquerra Republicana i el govern espanyol també inclou 40 milions d'euros per a l'Autoritat de Transport Metropolità i 60 milions més per al Catalunya Media City, el centre audiovisual de les Tres Xemeneies.
Més en clau econòmica, prop d'un milió de famílies es beneficiaran del paquet de mesures per fer front a l'increment de les hipoteques que ha aprovat el Consell de Ministres. Fruit d'un acord assolit ahir mateix amb els bancs, les famílies amb uns ingressos inferiors als 29.000 euros a l'any podran acollir-se a un seguit de mesures per minimitzar les conseqüències de l'increment de l'Euribor. Jordi Casino.
Les ajudes que hauran de ser validades pel Congrés dels Diputats i que entrarien en vigor l'1 de gener de l'any vinent es canalitzaran per dues vies principals. D'una banda, a través del Codi de Bones Pràctiques, en vigor des de fa 10 anys, que s'actualitza i els canvis dels quals seran permanents. I de l'altra, amb la creació d'un nou codi que tindrà una validesa de només un any. Per accedir a aquest ventall d'opcions, però, no només es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar, sinó també elements com l'alteració significativa de les circumstàncies econòmiques, és a dir, una pèrdua dels ingressos sobrevinguda, així com el pes de la quota hipotecària sobre els ingressos. Nets. Nadia Calviño és la ministra d'Afers Econòmics.
Proporciona a las familias un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo así además elegir optar por aquella medida que mejor se adecue a sus necesidades y a su situación financiera particular.
I és que segons dades del Banc d'Espanya, l'increment de l'Euribor ha provocat ja un encariment mitjà mensual d'algunes hipoteques variables de més de 200 euros.
Doncs des de la plataforma d'afectats per la hipoteca són pessimistes pel que fa a aquesta nova legislació. David Amador.
En declaracions a la xarxa de comunicació local, el portaveu de la PA, Santi Mas de Xaixàs, assegura que la nova legislació pot ser totalment ineficaç.
Jo no sé si algú coneix alguna situació on la banca voluntàriament faci res en benefici dels seus clients i no en benefici propi. Per tant, les expectatives que tenim d'aquesta nova legislació serveixi d'alguna cosa són molt baixes.
Des de la PA, a més, reclamen valentia al govern espanyol i critiquen les seves polítiques socials.
No només no legisla la llei de vivienda, sinó que ens vol aprovar una llei amb 48 hores per desnonar a persones no, vulnerables en cas d'ocupació. Vol també reformar la llei de sedició i, en canvi, el fica allà dins també, com que ens afectarà més el dret de protesta. O sigui, totes les legislacions que està aprovant aquest govern en temes d'habitatge i en temes de drets de protesta són restrictives i són pròpies més d'un govern de dretes o d'extrema dreta.
La PA demana, entre altres mesures, una congelació de les hipoteques i el tipus d'interès que hi havia abans de l'estiu, abans també de la pujada de l'Euribor.
El govern ha aprovat un nou protocol contra la violència masclista que actualitza i unifica l'atenció i els recursos a les víctimes. Això implica reconèixer noves formes de violència masclista, com la obstètrica, la digital, l'institucional o la vicària. Per fer-ho possible, es coordinaran els serveis arreu de Catalunya per evitar duplicitats i revictimitzacions. I es multiplicaran els recursos econòmics, que augmentaran en 31 milions d'euros des d'enguany i fins al 2025. Mont Carvajal.
És un protocol marc que estableix els estàndards comuns que han de tenir els que es facin o revisin en tots els sectors públics. Alguns d'ells ja s'estan fent. Per exemple, n'hi haurà en l'àmbit sanitari, que es coneixerà aviat, i també en l'àmbit educatiu, cultural, universitari. També se'n farà un per partits polítics i ens locals, que estarà enllestit l'any vinent. El Departament d'Igualtat i Feminismes comptarà amb 50 milions d'euros fins l'any 2025. Segons la consellera Tània Verge, abordar les violències masclistes era un deute històric del país i d'aquesta manera comença a reparar-se.
Estem redreçant aquest dèficit històric d'infrafinançament de les polítiques d'abordatge de les violències masclistes per poder fer més i millor prevenció, més i millor reparació i, en definitiva, des del Departament d'Igualtat i Feminismes estem posant unes bases sòlides perquè aquest país no faci mai cap pas enrere a l'hora de garantir els drets de les dones, perquè la vida de les dones importa i perquè l'hem de poder viure en plena llibertat.
El govern ha aprovat una declaració institucional per al 25 de novembre centrada en les violències sexuals perquè, segons la consellera, són la forma de violència masclista més prevalent, més invisibilitzada i més naturalitzada.
També la ciutat de Barcelona pren mesures contra la violència masclista, en aquest cas a l'oci nocturn, i reactiva el protocol No Callem. L'Ajuntament i 39 sales i espais de la ciutat han signat un nou conveni que incorpora nous equipaments com a centres cívics i garanteix un seguiment més exhaustiu per part del consistori. David Navarro.
El protocol garanteix la formació dels treballadors dels locals a la detecció de possibles agressors sexuals i en l'atenció a les víctimes i la implantació de mesures de prevenció. La renovació del conveni també suposa, segons ha explicat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, més implicació del consistori.
A aquest nou conveni l'Ajuntament es compromet a fer seguiment a cadascun dels locals, seguiment sobre els propis espais, sobre les millores que es puguin proposar, però també seguiment en casos que es puguin donar.
Un protocol que, segons ha dit el codirector de la sala Rasmatàs, Lluís Torrents, és molt valorat per les sales.
La implantació d'aquests protocols i que la gent estigui conscienciada és el que pot fer que una part dels homes deixin de pensar que les dones són un objecte, que són de la seva propietat i que poden fer el que els doni la gana amb elles.
El nou conveni incorpora equipaments que ofereixen espectacles nocturns com alguns centres cívics.
Doncs encara al voltant de la violència masclista i després de fer-se públiques les dades del primer balanç del Pla contra la Violència de Gènere a l'OCI, des del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província adverteixen que ells no són responsables del que passi fora dels locals. Dins dels establiments, però, asseguren que el personal de sala extremarà encara més la vigilància. Maite Polo.
Gairebé la meitat dels casos de violència sexual s'han registrat en un domicili, en un àmbit intrafamiliar, seguit de la via pública i els espais d'oci. El secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Ramon Mas Espinal, està compromès a fer tot el possible dins dels establiments per evitar les agressions a noies. Els treballadors i treballadores han d'estar molt atents, va dir a la xarxa.
És molt important estar a l'aguai perquè aquestes coses, aquests fets, no passin. Tenim que anar a seguir continuant treballant. Els protocols s'han de continuar exercint i està molt a la guai, sobretot tot l'equip, tot el personal de la sala per estar atents a qualsevol fet d'aquest tipus.
Mas Espinal reivindica la màxima seguretat per a les joves fora dels locals, és a dir, un cop surten de les discoteques i són al carrer o als transports públics, perquè el seu àmbit d'actuació, recorda, és limitat.
Notícies en xarxa.
Les restriccions anunciades ahir per sequera entraran en vigor la nit de divendres, així ho ha acordat avui el Consell Executiu.
Aquest dissabte es posarà en marxa l'ampliació de l'alerta per sequera a la Conca Ter-Llobregat i a Darnius-Boadella. Les restriccions d'aigua arribaran a 514 poblacions de 27 comarques i afectaran 6,7 milions de ciutadans. Se centren en usos com ara el rec agrícola, l'aigua per a usos ramaders, industrials i usos recreatius que impliquin rec com ara el golf i altres. No afecten, però, el consum domèstic. En el cas dels usos urbans, hi ha limitacions en el rec de jardins i zones verdes, que només es pot fer de nit. Es prohibeix omplir fonts ornamentals i hi ha limitacions a l'hora d'omplir piscines o netejar els carrers o els vehicles, entre d'altres. La limitació que s'estableix és un consum màxim de 250 litres per habitant i dia.
En el cas de Barcelona, s'avança a l'alerta i ja aplicarà restriccions d'aigua des d'aquest dimecres.
Tot i que l'alerta per sequera a la Conca Ter-Llobregat no s'activarà oficialment fins aquest divendres, Barcelona s'avançarà i ja començarà a aplicar les restriccions d'aigua a la ciutat a partir d'aquest dimecres 23 de novembre. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que en aquesta fase d'alerta podem estar tranquils i que els barcelonins gairebé no percebran les mesures antisequera.
No ho percebran, en tot cas el que veuran és que passem alguns serveis a la nit i que alguns brolladors no brollen, i pel que fa a l'esforç ciutadà, crec que és un esforç contingut, rec de jardins a dos dies, no omplir piscines i no rentar el cotxe amb mànega, crec que és comprensible i que forma part d'un acte inclús cívic que inclús podria haver vingut per quedar-se, no?
El regidor ha assenyalat que cal mantenir l'alerta per si estem davant d'un cas d'emergència o d'excepcionalitat.
Davant, doncs, d'aquesta alerta, la companyia d'aigües de Sabadell està preparada per potabilitzar l'aigua de mines. L'objectiu és reduir el consum que arriba de la xarxa Ter-Llobregat. Ràdio Sabadell, Carem Madrid.
Així ho ha anunciat avui el director general de Caça, Xavier Cabanillas, després que s'hagi anunciat l'entrada a la fase d'alerta hidrològica.
S'han de potenciar recursos propis, o sigui, tota l'aigua que estem captant de mines i pous per usos alternatius s'han de potabilitzar i portar consum de boca. Aquí hem de dir que a Sabadell ho tenim ja tot a punt, estem preparats i en el moment que es decreti aquesta emergència, doncs començarem a produir aquesta aigua, incorporar-la aigua potable.
D'altra banda, Caça també treballa per fer arribar l'aigua regenerada provinent de les depuradores a tota la ciutat i així destinar-la a usos com la neteja viària o el rec. De moment, el polígon de Sant Pau de Riusec ja té una doble xarxa d'aigua per a aquests usos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Protecció Civil dona per tancada l'alerta del Vencat per fortes ventades que han protagonitzat aquest dimarts, especialment al matí, quan el vent ha obligat a l'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona a tancar parcs i jardins. L'alerta a totes dues ciutats s'ha desactivat i aquests equipaments s'obriran demà amb normalitat.
A Barcelona, l'Ajuntament ha desactivat ja el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per ventades en fase d'alerta, que fins a primera hora de la tarda ha comportat el tancament de tots els parcs i jardins de la ciutat, tal com han informat en un comunicat de premsa i un missatge a Twitter. L'Ajuntament de Tarragona també s'ha vist obligat a tancar l'accés als parcs i jardins de la ciutat de forma preventiva. Fins a les 5 de la tarda, els bombers han realitzat fins a 118 avisos pel vent, mentre que el 112 ha rebut un total de 182 trucades fins a les 6 de la tarda.
Com dèiem, els avisos principalment han estat a Barcelona i Tarragona, tot i que no s'han registrat incidents greus. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Tarragona ha aguantat sense gran incidències aquesta jornada de fortes ventades. Tot i que la majoria de serveis s'han efectuat a la regió d'emergències de Tarragona, amb un total de 35, la comarca del Tarragonès només hi ha hagut 9, de les quals cap ha estat de gravetat. A la ciutat de Tarragona, l'Ajuntament ha tancat els parcs municipals per precaució. Pel que fa als accidents, els més assenyalats han estat el despreniment de la façana del carrer Sant Domènec, on els bombers ja han retirat les runes i han senyalitzat la zona, la caiguda d'un pi de 15 metres damunt d'alguns vehicles al camí de l'Àngel, o la caiguda d'un una branca de 4 metres recolzada a una altra que també ha estat retirada. Per sort, no hi ha hagut cap afectació destacada de trànsit ni tampoc cap incidència elèctrica. Des de l'Ajuntament demanen extremar la precaució fins al final d'una jornada de forts vents, però que ha donat treva a la ciutat.
Més qüestions. Vic prepara un mercat medieval de màxims tornant a posar parades als estrets carrers del nucli antic de la ciutat. A més, enguany, la capital d'Osona estrena la prèvia del medieval el cap de setmana anterior. Un programa dirigit a la societat vigatana per tal de conèixer les arrels medievals de la ciutat. Ràdio Vic, Montse Manent.
Vic recupera xifres prepandèmiques al mercat medieval amb 380 parades. La ciutat es prepara per acollir una nova edició d'una de les fires més emblemàtiques del país amb prop de 300.000 visitants. A més, aquest any s'amplia la programació relacionada amb el mercat i el cap de setmana abans tindrà lloc la prèvia del medieval amb la participació de les entitats culturals i socials de la ciutat. Ho explicava Oriol Piques, director del MEP i organitzador de la prèvia del medieval.
Hem comptat amb més de 20 entitats que han participat en la prèvia i comptem quasi bé amb 30 activitats aquesta primera edició, una edició que vam fer, ho vam començar a l'estiu, o sigui, en poc temps, però que pensem que és molt una promoció, diguéssim, molt completa i que ens anima molt, la veritat.
El Mercat Medieval de Vic tindrà lloc del 8 a l'11 de desembre i oferirà activitats infantils, música, balls, tavernes, recreació d'oficis i espectacles de carrer.
Gràcies, Montse. I a aquesta hora en marxa la primera edició de la Festa de les Lletres a Terrassa. Durant l'acte s'ha de fer entrega del 19è Premi Ciutat de Terrassa de Poesia en Català, el 6è concurs literari LGTB, el 4è Premi de Contes, el 13è concurs de narracions curtes i el 3è Premi de Poesia per Joves. Però anem cap allà per saber en quin punt es troba aquesta gala Ràdio Municipal de Terrassa. Quico Simó, bona tarda.
Bona tarda. Doncs des d'aquest any els 5 premis literaris amb participació municipal es lliuren de forma conjunta en una Festa de les Lletres que encara continua al Teatre Alegria en la seva primera edició. Els convoquen Amics de les Arts i Joventuts Musicals, l'Ateneu Terrasseny i l'associació LGTBIANES en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa. La festa continua, però els premis ja s'han lliurat. Amb Peus de Cedre, Jaume Busquets ha guanyat el 19è Premi Ciutat de Terrassa Agustí Barta de Poesia en Català. L'obra serà publicada en un llibre editat per Pagès Editors. Dolors Olivencia ha estat la guanyadora del 4è Premi Ciutat de Terrassa en Amoriada de Contes en Català, amb No tenint remei. Pel que fa al 13è concurs de narracions curtes, Josep Soler i Palet, Sònia Guillén ha guanyat el primer premi amb Fupart, dotat amb 300 euros i un lot de llibres. La tercera edició del Premi de Poesia en Català, Marta Passarrodona, per a menors de 30 anys, ha tingut dos guanyadors, Marc Baltà, per La pell esquinçada en la categoria de poesia escrita, i Carol Priego, per En patis de sol i jessamí, a la de poesia visual. Finalment, el concurs literari LGTBIANES, en la seva sisena edició, l'ha guanyat Sandra Mateos per l'obra Amores de trinxera.
Doncs moltíssimes gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I encara una darrera qüestió per tancar el bloc de cultura. El cantautor cubà Pablo Milanés ha mort avui als 79 anys a Madrid a conseqüència d'un càncer. Considerat com un dels fundadors de la nova trova cubana, Milanés és el creador de cançons com Yolanda o El breve espacio en que no está.
Nascut a la ciutat de Bayamo l'any 1943, Pablo Milanés va renovar la música cubana juntament amb altres artistes com Silvio Rodríguez. Compromès políticament, va escriure cançons com Yo pisaré las calles nuevamente, contra la dictadura xilena, però també va ser crític amb la deriva de la revolució. A Espanya, Milanés va col·laborar amb autors com Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Ana Belén. Feia anys que residia a Madrid per ser tractat del càncer que patia, però el passat estiu va fer un últim concert a l'Havana.
Que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Te amo.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment ara sí de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep el Partizan de Belgrat a partir de 3 quarts de 9 del vespre. Nova jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet després de caure derrotat a Istanbul contra l'Efes, a la màxima competició continental, i de perdre el cap de setmana a la pista del Joventut de Badalona a la Lliga ACB els de Saruna, ja sé que Vicius volen trencar aquesta mala dinàmica, aquesta mala ratxa i buscar un nou triomf a la fase de grups de la màxima competició continental. També en el món de la cistella, el Baxi Manresa vol mantenir el lideratge a la Champions, tercera competició europea, i avui s'enfronta al Benfica, que seria el seu rival més directe. A les 9 de la nit, la cita al Nou Congost. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Un Baxi Manresa que arriba crescut per l'última victòria de la Lliga Endesa contra el Casu Baskonia rep el Benfica aquest dimarts a les 9 del vespre en un partit corresponent a la jornada 4 de la Lliga de Campions. Els manresans buscaran consolidar el lideratge i assegurar-se'l a l'heratge del grup F que encapçalen amb 3 victòries i 0 derrotes a la Basketball Champions League. Els portuguesos, per la seva banda, tenen 2 victòries i una derrota. En cas de guanyar aquest dimarts, els manresans faran un pas important per ser la propera fase de la competició. De fet, si guanyen, tindran assegurada pràcticament la primera posició del grup F. Un dels que ha parlat en la prèvia és l'aler del Baxi, Juanpi Baulet, i es referia així al seu rival.
No, que un rival muy peligroso. Ellos el único partido que perdieron en la Liga, de la Liga Portugal y de la Champions, fue contra nosotros allá. Así que es un equipo muy peligroso, físico, que va a ser un partido duro.
Recordem que el Baxi Manresa, per aquesta primera fase, té la possibilitat d'introduir 3 nous jugadors a l'equip. De moment ja ha gastat un dels canvis, que és l'aler Adam Baczynski, i té pendent d'introduir entre 3 jugadors a 2 d'ells, Frankie Ferrari, el pivot Matías Tas i la pivot Jordan Caroline. Un dels 3 no podrà jugar els 3 partits que queden de la fase de grups.
Gràcies, Pol Rodríguez, des de Ràdio Sallent. I avui s'ha presentat la Copa Universitària de Bàsquet, que es farà a Balaguer del 9 al 11 de desembre. Les finals, tant masculina com femenina, es podran seguir en directe a Xala, a xala.cat. L'acte s'ha fet a la seu de la Federació Catalana de Bàsquetbol i un dels impulsors del projecte és Ferran Márquez, membre de la Fundació Aito García Arneses. L'escoltem.
Aquí hi ha hagut molts mesos de feina al darrere per tal d'involucrar les universitats tant de Madrid com de Catalunya en aquest projecte. Una feina molt engrescadora, però molt dura al mateix temps, i que ens ha portat en aquest llançament de la fase final de Balaguer, que es farà aquest cap de setmana, que dius, del 9, 10 i 11 de desembre. Molt il·lusionats perquè considerem que educació i competició han d'anar lligats a la mà i que tot el que sigui promocionar l'esport universitari és important per la millora dels nostres jugadors i dels nostres estudiants.
Les paraules de Ferran Márquez, i hem de destacar en el món del futbol que avui s'ha produït la primera gran sorpresa de la cita mundialista, derrota de l'Argentina de Leo Messi per 2-1 contra l'Aràbia Saudita. També és notícia que Polònia, la Polònia del blaugrana Robert Lewandowski, ha empatat, i Lewandowski, que no ha marcat mai un gol en el Mundial, avui ha fallat un penal.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Viatges quilòmetre zero. Amb l'escriptora Núria Esponellà.
I avui us parlaré d'una caminada a peu, de connectar amb els arbres, la meva manera de fer-ho, evidentment. Pel camí veig un arbre esponerós d'escorça estriada. És un freixe? Tinc dubtes perquè les fulles semblen diferents de les del freixe. Podria ser un nom? Ho comprovo en l'aplicació que he instal·lat al mòbil. El reconeix com un Ulmus minor. Quant de temps feia que no trobava cap om? M'hi asseca el peu. És un om gran, que fa bona ombra. Segur que en ple juliol, quan la calor deu picar de valent i el repetell de sol no s'hi pot estar, aquí s'està molt bé. I recolzo ara l'espinada, vull sentir-lo com batega. De fet, però només sento el batec del meu cor, l'esquena enganxada al tronc, i em puc imaginar que sóc una prolongació adjacent, un rebrot, un xuclador que comparteix la saba de l'hom i que s'arrela a través d'ell. Noto la fortalesa de l'arbre i també la meva fortalesa, com si jo fos part d'aquest hom, i m'envaeix una sensació de confiança, la seguretat de saber que dins meu hi ha la mateixa força que ens fa créixer. M'estic curant de l'estrès de tota una setmana. Estic viva i unida a un gran arbre que em nodreix. Traço un pont imaginari entre ell i jo. Deixo que em toqui el sol i em retorno una alenada de confiança en la vida. Fa temps que no sentia aquesta força. Faré tot el possible per recordar-ho quan tornin pensaments inquietants. Puc recuperar aquest estat de calma. M'hi estic entrenant. I quin aprenentatge important de vida no costa el seu temps i el seu esforç.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Esquerra Republicana acorda amb el PSOE i Podem la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros per tirar endavant inversions pendents de l'Estat en infraestructures clau com trens i carreteres. Els republicans no donen encara per fet el seu sí als comptes, que es votaran dijous, però asseguren que amb aquest acord fan un gest a favor de la negociació. Entre els convenis signats hi ha 384 milions d'euros per al Maresme, la millora de la connexió entre l'AP2 i l'AP7, amb una aportació de 250 milions d'euros, o fer l'Eix Pirinenc amb 260 milions d'euros. Escoltem la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Hi ha un greuge històric, no, per part de l'Estat, més enllà de l'espoli fiscal, que és la manca sistemàtica d'execució pressupostària a Catalunya. He dit, no entrem a valorar el que fan els grups parlamentaris, en tot cas, i aquest mecanisme de comandes té com a objectiu garantir les inversions de l'Estat a Catalunya. Pel govern va en la bona línia i és una bona notícia.
L'acord entre Esquerra i el govern espanyol també inclou 40 milions d'euros per a l'Autoritat de Transport Metropolità i 60 milions més per a la Catalunya Media City, el centre audiovisual